Al matí, a Ràdio Estel, amb Olga Vallejo.
Molts i ningú és el fragment d'un poema de J.B. Foix que va dedicar a la vida a la nostra convidada. Però això no és gens casual que sigui el títol d'un llibre molt especial per la seva autora, la Clara Ponsatí, i el llibre ha estat editat per La Campana. Que els lectors no s'esperin només un conjunt de reflexions polítiques, experiències i el testimoni directe d'anys molt convulsos, que hi són, perquè també formen part de la seva vida. Però Molts i ningú, David, és moltes altres coses.
Sí, són més de 300 pàgines de trajectòria i de vida, explicades, a més d'una manera molt directa, molt sentida. Com diu el subtítol, és un embastat de memòries i altres històries, i on la Clara Ponsatí es buida per explicar una vida que comença ja amb la vida dels seus besavis, dels avis, dels pares, una vida que ens porta a conèixer també part de la història del segle XX, no, diríem fins i tot 19, 20 i 21, a Catalunya, la que l'autora ha viscut i viu ara des de l'exili.
Doncs aprofitem i saludem a la Clara Ponsatí. Molt bon dia, Clara.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Bé, contents de poder saludar-te. En el llibre queda constància que la teva vida ha estat i és molt intensa, moments de lluita, la família, la vida acadèmica i, per descomptat, també reflexiona sobre la política, comparteixes records molt feliços, però també moments que, ja ho deien, David, durs i tristos. I la sensació és que ho expliques tot. Què t'ha portat a escriure aquest llibre?
Home, tot potser no.
Molt, que expliques.
Explico
molt.
Explico força coses, sí. Bueno, el que m'ha portat a escriure aquest llibre és que reconec que és que hi havia editors que em perseguien perquè escrivís algun llibre. I quan vaig decidir, diguem-ne, acceptar la proposta, vaig pensar que no podia ser només un llibre més explicant la meva aventura política l'any 17, i que havia d'explicar més qui sóc i d'on vinc i el personatge més complet, que no només la persona política.
Mm-hmm. I, de fet, gran part del llibre, la major part del llibre, és la persona que ets, la teva família, ara en parlarem de seguida, però clar, és que tu comences dient, no segueix un ordre cronològic, perquè de fet inicies el llibre o aquestes memòries i històries que dius tu, doncs, el 27 d'octubre del 2017, i comences explicant que aquell dia, abans de sortir de casa, ja vas deixar l'equipatge preparat en una petita motxilla, concretament de color blau. És a dir, que aquell dia ja tenies clar que marxaves.
Sí, sí.
El 27 ja ho tenies claríssim.
Sí, bueno, el llibre fa com una mena de flashback, no? Primer dedica sí. Els capítols a explicar el 17, l'any 17. I són dos capítols, diguem-ne, de la meva visió, els meus records d'aquelles setmanes i d'aquells mesos que van ser molt breus però molt intensos. I després sí, faig un flashback i me'n vaig a finals del segle XIX, a explicar, diguem-ne, tot el que ja he pogut recuperar de la meva història familiar, perquè em sembla que és una manera d'explicar que jo sóc part d'un corrent nacional que té unes arrels històriques molt antigues i que està lligat a un col·lectiu que jo sóc al cap i a la fi només. Quan dic el Molts i ningú, refereixo això també, no? Que som un país, alguns a vegades ens hem trobat a primera línia, però el que és important és el país.
Expliques que havies demanat consell a diversos advocats, entre ells Jaume Alonso Cuevillas, i gairebé tots van coincidir en recomanar-te que no marxessis, que, vaja, que no valia la pena, que no passaria res, que era la idea majoritària. Tu eres l'única que pensava el contrari, que potser sí que passaria alguna cosa.
A veure, reconec que jo tampoc tenia gaire esperances de que marxant, que un euroordre no m'acabés portant de forma molt ràpida a la presó, perquè això és la doctrina que era més dominant, vaja, era la doctrina dominant entre els advocats, i és raonable, perquè no s'havien trobat mai en una situació així, però per altra part, jo, el meu plantejament era bé, fins i tot en aquesta situació, els hi causaré un problema, no? No és el mateix anar-se en xinutxano fins al Tribunal Suprem a Madrid que t'hagin de venir a buscar i que hagis de passar per un procés judicial en un país europeu. I per tant jo pensava que fins i tot en aquest escenari valia la pena fer-ho. Després s'ha demostrat que aquest escenari encara ha posat moltes més dificultats a l'estat espanyol de les que inicialment ningú li hauria previst, perquè això de que la Unió Europea és una unió de drets i llibertats, bé, a vegades no ho és prou, però sí que hi ha un fonament i amb això estem treballant.
Clar, però han passat des d'aquell 28 d'octubre que te'n vas cap a Perpinyà per després agafar el tren cap a París, que després no va ser, però vaja, aquests eren els teus plans inicials, han passat més de 4 anys i mig, són concretament 4 anys i una mica més de 6 mesos. Sí. No sé si en aquell moment t'imaginaves que la cosa podia anar per tan llarg. Un moment alt tu que dius, jo assumeixo l'exili i ja sé que això anirà per llarg, és a dir...
A veure, la veritat és que en el moment que jo vaig marxar jo vaig pensar que la probabilitat més alta era que jo acabés tornant a dintre d'un cotxe de policia, però vaja, que hi havia una possibilitat petita però positiva de que no ho hagués de fer i que en aquest cas, si es donava aquest cas, jo donava per fet que l'exili seria llarg, sí. I ho està sent, i encara, i encara en queda.
Exacte.
Més va prendre un bon humor, però és, la veritat és que això serà llarg, sí.
I com és viure a l'exili? Perquè, clar, una cosa és marxar un temps i saber que pots tornar quan vulguis, però com dius, no? Sembla que va per llarg.
A veure, no és fàcil, però segurament és... En el dia a dia és més fàcil que a la presó. En el dia a dia. Per altra part, bé, el que jo tampoc tenia ni de lluny en les cartes, diguem-ne, de previsió del meu futur és que jo acabaria al Parlament Europeu, que és on soc ara. Això sí que, diguem-ne, si m'ho haguessin preguntat en aquell moment, no, en cap moment se'm va passar pel cap. Després ha resultat que he anat a parar al Parlament Europeu, fruit de diverses coincidències, entre altres que el Brexit s'ha materialitzat de forma molt ràpida. I per tant, ara sí, jo sóc una exiliada, però al mateix temps sóc una eurodiputada, i per tant, bé, és una experiència insòlita. Cap altre eurodiputat, bueno, evidentment els meus companys d'exili i d'activitat parlamentària, el president Puigdemont i en Comín tenen la mateixa experiència, però vull dir, abans cap altre eurodiputat català havia estat eurodiputat en aquestes circumstàncies, i cap exiliat, perquè tenim una desgraciada però llarga història d'exilis, els catalans, cap exiliat l'havia viscut, l'exili, des d'una institució de representació política com és el Parlament Europeu. Per tant, bé, estem... d'alguna manera estem fent història i estem vivint una vida que no... que és difícil d'explicar com a res més que la nostra experiència individual i particular.
Anem a moments encara en el passat més recent, perquè que vostè va entrar al govern el 14 de juliol del 2017. La proposta li fan un dia abans, el 13, i en el llibre vostè diu... Per què van pensar en mi? Li faré dues preguntes. Primer, s'ho pregunta en el llibre, s'ho segueix preguntant o ja ha obtingut resposta?
Doncs, bueno, m'ho segueixo. Bueno, no és una pregunta que em tregui la son, però la veritat és que ara aquests dies que ha sortit precisament l'heu saltat i molt a les notícies, sí. És una pregunta que encara no he tingut ocasió de fer-ho així de forma tan directa, no? Com és que em veu trucar?
Ah, perquè la truca ella.
Sí, sí, la primera trucada me la va fer versa, sí. Bé, ja m'imagino, no sé, no ho he fet mai això de formar un govern, però vaja, suposo que vas repassant llistes i fas trucades que no tenen èxit i al final, no sé, la gent se li acuden, deixen noms que potser d'entrada no haurien sortit a la llista.
I aleshores hi ha una anècdota molt divertida, vaja, a mi m'ha fet molta gràcia, veient, o sigui, que demostra com era d'imprevist tot en aquell moment, perquè vostè, després de parlar i després d'acceptar-ho amb una reunió que fa al despatx del president, de Carles Puigdemont, allà es troba primer amb el sortir amb Oriol Junqueras i amb Carles Favaró, que era aleshores cap de protocol,
sí.
Que se la mira d'una manera com estranya, com dient, a veure, què està passant aquí? Què va passar?
El senyor Favaró, que és el que posa... o posava, perquè em sembla que s'ha jubilat, no? Que endreçava, sí. Que tots els cerimonials del Palau de la Generalitat funcionessin com un rellotge, doncs quan em va veure suposo que es va preocupar, li va preocupar que ja no tenia l'aspecte més presentable per prendre possessió com a consellera al cap de poques hores. Però vaja, ho vam arreglar, eh?
Sí, van a comprar roba, van a la perruqueria.
I crec que vaig aparèixer amb prou dignitat. Sí.
Segur que sí.
Ara parlava d'Elsa Artadi, que és qui la va trucar el dia 13 per fer-li la proposta. Amb l'Elsa ja es coneixien i volíem preguntar-li què en pensa de la decisió d'Elsa Artadi, que divendres passat anunciava que deixa la política per esgotament.
A veure, té tot el meu respecte i tot el meu afecte. La política és una activitat que tritura les persones i en el moment present de la vida política catalana em dona molt poques alegries i molts disgustos. No puc entrar a elaborar, diguem-ne, més enllà de la situació personal de l'Elsa Artadi, però vaja, diguem-ne que ho comprenc. També, per altra part, sap greu que és possible que en aquestes circumstàncies les personalitats més insensibles o més vulgars són les que tenen més capacitat de supervivència, no? Però amb això tampoc m'estic, en fi, que ningú se senti directament al·ludit, però vaja, sí, en general cal tenir diguem-ne un esperit de ciment armat per aguantar segons què i no m'estranya, diguem-ne, que hi hagi gent que sucumbeixi.
Al matí a Ràdio Estel estem parlant amb la Clara Ponsatí, autora de Molts i Ningú, amb estat de memòries i altres històries, publicat per l'editorial La Campana. I com dèiem al començament, Molts i Ningú és molt més que aquells dies convulsos de 2017. De fet, la major part del llibre està dedicat a la seva trajectòria i vida i a la vida i a la família, no? Començant pels besavis, dèiem, segle finals del 19, 20 i 21, no? Fem una repassada. Clara, com has reconstruït totes les vivències que expliques al llibre?
Home, amb l'ajuda de la meva família, a veure, una part del que explico està documentat perquè doncs, el meu avi matern era una persona que participava, diguem-ne, de la xarxa intel·lectual de principis del segle passat. I hi ha cartes, hi ha documentació escrita, hi ha els testimonis dels seus amics, Carles Riba i Josep Vicenç Foix, etc. Per tant, hi ha tota aquesta documentació escrita. Però al mateix temps també he recorregut molt a la memòria oral, que m'han pogut explicar a la meva mare, a la meva tia, a part dels meus records, i sobretot dels records doncs, dels meus germans, dels meus cosins, i anar estirant, repassant a les hemeroteques, repassant l'arxiu de revistes catalanes antigues, que està tot en línia, anar estirant fils. I haig de reconèixer que ha sigut una part, la part del llibre, escriure aquesta part del llibre m'ha entretingut molt, és la feina que vaig fer mentre vaig estar confinada, que vaig fer un confinament com tothom, però vaja, en el meu cas la pandèmia em va enganxar que acabava d'arribar a Brussel·les, no tenia casa, una amiga molt amable em va deixar un lloc on refugiar-me i allà, en solitari absolut, durant les setmanes que no podíem anar enlloc ni fer res ni veure ningú, em vaig entretenir a fer això i la veritat és que em va omplir molt aquell temps i va ser com realment vaig començar a veure el llibre com el faria i com ha acabat sent.
Jo no sé, tinc la sensació que mentre buscava tota aquesta informació i anava reconstruint, la sensació de dir com m'hauria haver viscut i haver conegut segurament els besavis, els avis sí que els va conèixer, però haver viscut aquell temps, tot i que van ser moments també molt, molt d'usos, però clar, parlo de les vivències, de la quantitat de gent que la seva família coneixia, ara ho deia, no? El seu avi Josep, doncs era amic de Josep Vicent Foix, de Carles Riba o de la poeta Clementina Arderiu. Hi ha com una... Jo, llegint-lo, tenia com una enveja. Enveja de dir, ostres, quina família més xula.
Gràcies. Sí, a veure, si hi ha, tot, hi ha la part aquesta intel·lectual, diguem-ne, de la família, de la qual s'han sentit a la família n'hem sentit a parlar durant molt temps i n'estem orgullosos i contents, però vaja, també m'ha agradat molt, diguem-ne, endinsar-me en les altres branques de la família i les sí, històries sí. de la família del meu pare, que eren potser menys glamuroses, però que també...
Home, perdó, més glamuroso, perdona, tenien un forn que déu-n'hi-do, eh? Un forn molt conegut sí. a Barcelona en aquell sí. moment, el forn de Betlem, no?
Sí, el to del caràcter, el to del, del caràcter de... d'una, jo crec que són unes generacions de gent que van viure el segle XX amb totes les seves turbulències i, en fi, amb els seus llums i les seves ombres. I sí, és, jo sóc molt aficionada a la història, sóc purament aficionada, però i m'agrada molt pensar en la història com la història, la microhistòria, no? El que passa dintre de les cases, el que passa això, una botiga al carrer del Carme davant del, de l'església de Valdem, com es viu la proclamació de la República des d'aquella cantonada, etc. No? Per tant, sí, m'ha agradat molt intentar recuperar i també retre homenatge als personatges més desconeguts, no? La tieta Isabel, els altres, tota la col·lecció de familiars que alguns jo ni tan sols vaig conèixer, però que bé, que al final ens donem compte que són els que ens han fet els que som.
El llibre dius que a casa es parlava molt de política i, clar, d'antifranquisme, però 60 o 50 anys després potser tens la sensació que massa vegades encara hem de seguir parlant d'antifranquisme?
A veure, l'antifranquisme... Ara mateix del que hem de seguir parlant és de la supervivència de la nació catalana. Sí, desgraciadament, han passat 100 anys des que el meu avi va dibuixar el cartell de la protectora, que era una propaganda a favor de l'escola catalana, i ens trobem 100 anys més tard doncs, que les coses són molt diferents en aparença, però l'afany d'aniquilar-nos es manté igual de viu i les nostres dificultats per reaccionar potser són més grans ara encara. Sí.
Justament ara acabem de saber que han cessat a la directora del CNI, Paz Esteban, que ha estat esquitxada per l'espionatge amb Pegasus fa dies, que s'estava esperant que passés, no? Aquesta sessió se suposava que qui cauria seria Paz Esteban. Creus que caldria que passés alguna cosa més?
A veure, jo... Aquesta senyora és el cap de turc per poder cobrir les apariències i mantenir els pactes de vergonya que sostenen el govern espanyol. La veritat és que no se m'acudeix cap comentari intel·ligent davant d'això. És previsible que era previsible que es fes alguna actuació cosmètica com la d'apartar aquesta senyora, però és evident que l'operació d'espionatge és anterior el govern Sánchez, però ha estat desenvolupada sobretot sobre el govern Sánchez. La responsabilitat és del govern Sánchez, en el que és un govern de coalició, en el qual hi ha també Podemos. I, per tant, la responsabilitat política no s'està assumint perquè no se n'assumeix cap de responsabilitat política perquè l'espionatge hi és i seguirà. Quan es fa ben fet, els afectats no el detecten o no el poden provar. En aquest cas ja s'ha pogut documentar i, per tant, això pot tenir algunes conseqüències. Ja veurem quines conseqüències té en algun acord que no sigui espanyola, perquè és evident que la justícia espanyola això no ho investigarà. Però vaja, en tot cas, això és una part de l'ofensiva que no s'atura contra els catalans i davant la qual de moment estem encara desarmats.
Uh-huh. Ah, ho deia fa una estona, fa 100 anys el seu avi va fer aquell cartell de defensa del català i sembla que 100 anys després encara continuem haver de fer que encara haurem de fer cartells i de fet se'n fa els per defensar el català a les escoles. I volia anar a l'escola precisament perquè un dels... nosaltres hem gaudit molt quan recorda el seu pas per l'escola a Talita, perquè amb el que escriu es nota que allà hi ha un record inesborrable i fantàstic, i que crec que eren dels afortunats perquè podien fer, això sí, de magototis, però classes en català. Estem parlant dels anys 60.
Sí. A veure, em sembla que amb això del Tribunal de Justícia de Catalunya, que és el Tribunal d'Ocupació de Catalunya, diu que ara enviaran inspectors espanyols a vigilar que es facin les classes en castellà, no? Bé, jo això ho vaig viure fa més de 50 anys i bé, de la... els catalans amb voluntat d'existir trobàvem estratègies, en aquest cas les famílies que volien que els seus fills s'eduquessin en català, trobàvem estratègies per resistir. Evidentment els temps han canviat, però és evident que quan hi ha esperit de resistència no hi ha inspector que ho aturi. Per tant, en fi, la meva esperança ara mateix està tan sols centrada en l'activitat de resistència que espero exerciran els mestres i les famílies catalanes que volen defensar la nostra existència.
I que, com feien vostès, en temps molt més convulsos i complicats que aquests, que Déu-n'hi-do també, però vaja, recordem que vivien en plena dictadura, era desobeir, que potser és el que a vegades fa falta una miqueta.
Bé, més que... Sí, desobeir, o sigui, ser lliure davant de l'abús del poder i del col·lapse de l'estat de dret, que és el que estem vivint a Catalunya, doncs requereix enfrontar-se al poder, sí, i requereix enfrontar-se als que serveixen al poder de formes hipòcrites.
I més...
L'autonomia de Catalunya ha deixat d'existir i, per tant, no hi ha govern autonòmic, només hi ha servei a Espanya ara mateix, i això és el que estem vivint, no? Estem absolutament desemparats.
Més enllà d'aquesta desobediència o d'aquesta supervivència, en aquesta desempara, el català podria emparar-se en la Unió Europea? Té alguna intenció la Unió de protegir llengües minoritàries?
A veure, la Unió fa grans afirmacions grandiloquents, però està absolutament al servei dels estats. I en la mesura que l'estat espanyol té el ferm propòsit d'extingir el català com a llengua viva, en cap moment, si depèn de l'estat espanyol, el català arribarà a ser una llengua reconeguda a Europa. Per tant, no, jo no tinc cap esperança en les institucions europees com a eina per enfortir o revitalitzar el català.
Molts i ningú, amb estat de memòries i altres històries, és el llibre de la Clara Ponsatí, professora d'Economia, eurodiputada, autora del llibre. Moltíssimes gràcies per dedicar-nos una estona. Com dèiem, un llibre ple de records i vivències i que val molt la pena llegir. Clara Ponsatí, moltes gràcies, ha estat un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Bon dia.